Al Cafè de la Ràdio hi trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia des de les 9 fins a 11:45.
L'acord sobre el Brexit es complica. L'Eurocambra ha donat per finalitzat el termini per arribar a un pacte bilateral amb el Regne Unit arran de la sortida de la Unió Europea. Les dues parts continuaran negociant, però els 27 creuen que si s'assoleix un acord no es podrà aplicar a partir de l'1 de gener. L'acord provisional entre les dues parts expira el 31 de desembre, de forma que si no es ratifica un pacte per a la relació comercial bilateral abans d'aquesta data, hi haurà duanes i controls més durs entre els dos territoris. A hores d'ara, el principal serrell per tancar és el que té a veure amb la pesca. Sobre les possibles conseqüències d'un Brexit dur, en parlem aquesta hora amb Laura Rodríguez, cap d'assessoria en comerç internacional de la Cambra de Comerç de Sabadell. Molt bon dia, Laura.
Molt bon dia a tothom.
Després de les últimes notícies, com veu la situació ara mateix? Creu que encara és possible arribar a un acord, malgrat que el temps corre?
La veritat és que som bastant escèptics en què s'acabi aconseguint signar aquest acord, i més durant l'any 2020. Potser es continuen les negociacions i aconseguim l'acord una mica més endavant.
Clar, i si això passa, quin és l'escenari que s'obre? Entenc que amb molta incertesa.
No tant la incertesa, sinó que jugarem en el pitjor dels escenaris que ens havíem plantejat. El pitjor dels escenaris era aquesta interacció amb el Regne Unit sense el marc d'un acord comercial. Per tant, el nou marc regulatori amb el Regne Unit a partir del gener del 2021 serà com qualsevol altre tercer estat. Haurem d'exportar-hi o importar productes del Regne Unit sense tenir-hi un tracte preferencial.
Clar, per què la pesca s'ha convertit en el principal escull de les negociacions? Quina importància té?
Bé, tenim entre la Unió Europea i el Regne Unit, doncs evidentment doncs, és un àmbit doncs, molt important, agroalimentari, tot i que no afecta les empreses de la nostra demarcació, i evidentment amb dos territoris volen preservar tot el que implica aquest sector agroalimentari important pels dos territoris.
I quines conseqüències pot tenir aquest escenari que tu ara plantejaves per les empreses locals? Perquè quantes n'hi ha d'instal·lades al Regne Unit ara mateix?
No és tant la instal·lació que tinguin les empreses en el mercat, sinó que el Regne Unit, per les empreses catalanes, representa un dels mercats més importants de cara a l'exportació. Per tant, l'escull més difícil que tindran aquestes empreses són sobretot per aquelles que no estan habituades a vendre a l'exterior. És a dir, aquelles empreses que el seu mercat és només la Unió Europea, doncs tindran més dificultat ara a vendre al Regne Unit. Per què? Perquè hauran de passar uns tràmits duaners que fins ara no s'havien de fer. El fet de que no hi hagi acord comercial, què vol dir a més? Doncs vol dir que ens trobarem en què molts productes estaran gravats amb un aranzel, un cost addicional que fins ara no tenien.
Clar, i aquest cost on anirà a parar? A les butxaques dels consumidors?
Probablement. Aquesta és la repercussió que sempre ens toca pagar en els consumidors. Evidentment, fins ara doncs, el Regne Unit era un mercat de la Unió Europea i, per tant, també exportar i vendre productes catalans en aquell mercat doncs, tenia un cost addicional perquè hi havia uns temes logístics. Però això se'ns complica ara, perquè a més dels temes logístics habituals, de transports, assegurances, a més, doncs, hi hauran aquests tràmits duaners. I si no s'acaba tancant aquest acord en breu, doncs hi hauran aquests aranzels, que hi ha productes doncs, que ho patiran molt més, per exemple, el sector del tèxtil i el sector de l'automòbil, doncs són sectors que tenen aranzels més alts, i d'altres sectors com l'agroalimentari doncs no ho patiran tant perquè els aranzels previstos no són tan elevats, fins i tot en alguns casos són zero.
Mm-hmm. Per tant, podríem separar una mica entre productes potser de primera necessitat, no? Que serien els agroalimentaris, no? De productes doncs, o béns més secundaris, no? Però vaja, d'un altre àmbit, no?
Sí, el que passa que és una mica el que et comentava, eh? Si aquest acord s'acaba tancant, si més no, doncs durant el primer trimestre del 2021, el que farà serà que tots els productes doncs, tinguin una rebaixa arancelària, fins i tot aquells que considerem que no són de primera necessitat podrien arribar a tenir un arancel zero. Per tant, tancar un acord preferencial amb el Regne Unit era el millor dels escenaris que ens podíem plantejar davant d'aquesta sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Però, evidentment, si no hem sigut capaços o no han estat capaços de tancar-lo durant tot aquest 2020, difícilment ara, a correcuita, s'acabarà tancant l'acord i més amb els esculls que estan plantejant i que sembla que són infranquejables entre ambdues parts.
Clar, s'ha tingut tot un any per negociar des d'aquella imatge que vèiem doncs, passades les 12 del 31 de desembre de 2019 o l'1 de gener de 2020. Han tingut tot un any. Què ha passat? Per què no s'ha arribat? Perquè sembla que ara que es vulgui fer com a correcuita, no?
Bé, també ha sigut un any molt complicat, on el Brexit ha quedat com en un segon terme davant doncs, de la pandèmia que hem viscut. Aleshores, això també ha dificultat en part les negociacions i l'altra part, doncs, evidentment, doncs, són les desavinències entre ambdues parts, tant per part de Boris Johnson del Regne Unit com per part de la Comissió Europea en representació dels 27 estats membres.
Uh-huh. Ah, clar, el parer de la cambra, no sé si han fet una mica de llistat, del que seria la millor situació per a les empreses de la demarcació que operen al Regne Unit. Què és el que hauria de passar perquè l'acord fos beneficiós?
Primer de tot que s'assignés, és a dir, si es signa aquest acord, evidentment per les empreses de la demarcació serà una situació més avantatjosa, sobretot pel que dèiem. Dèiem doncs, que aquest acord el que preveu és que moltes mercaderies passin a tenir un aranzel zero, per tant aquest seria el millor dels escenaris, però ara per ara, des de la cambra, amb totes les empreses doncs, que s'han acostat demanant assessorament i de tots els plans de contingència que hem fet, no hem plantejat aquest escenari. És a dir, el nostre assessorament ha passat per plantejar el pitjor dels escenaris. És a dir, doncs, plantejar que tindràs un cost doncs d'un aranzel en alguns casos era del 6, en d'altres del 8, en d'altres del 12, i a partir d'aquí una rebaixa sempre ets a temps a comptabilitzar-la. Però el que sí que hem aconsellat és treballar amb aquest, i sobretot de cara a l'últim trimestre, quan hem vist doncs, que s'han anat trencant les negociacions previstes, hem assessorat amb aquest marc, no? Amb el pitjor dels escenaris, com dèiem, que es produeixi un Brexit dur. I és més, tant la Unió Europea com el mateix Boris Johnson, des de fa dos mesos que van alertant a tot el sector econòmic de que aquest serà l'escenari el 2021.
Unes 150 empreses de la demarcació de la Cambra s'han interessat per aquests canvis. Què implicarà treballar doncs, a partir d'ara en el mercat anglès amb aquesta situació de moment de no acord? Ara ens ho explicaves, ja els hem plantejat el pitjor escenari. També apuntava doncs, que les empreses agroalimentàries no serien les de tipologia doncs, de la Cambra, no? Adscrites a la Cambra, que serien d'altres sectors. Quines són les empreses locals que operen al Regne Unit? Quina és la seva activitat, el seu perfil?
Jo et deia que de la pesca sí que no en tenim. Però sí que tenim empreses agroalimentàries. La particularitat de la Cambra és que, i de la demarcació, evidentment, del teixit empresarial que hi ha a la demarcació de la Cambra, és plurisectorial. Les que més destaquen o les que més s'han apropat, doncs aquelles empreses que tenen productes agroalimentaris, per exemple, recordo una empresa de gelats, una empresa de cafès, també empreses que tenen productes cosmètics, tipus doncs, pastes de dents, raspalls de dents, col·liris, empreses també de l'envasi i l'embalatge i molta empresa industrial, és a dir, la característica del teixit empresarial de la demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell és molta empresa industrial, no? De subcontractació, que diguéssim, d'aquelles peces o matèries que al final s'acaben incorporant a un producte final. El sector acaben incorporant-se en el sector d'automòbil o en el sector de maquinàries. Per tant, totes aquestes empreses, doncs, amb cadascuna amb unes particularitats operatives diferents, doncs, han rebut el nostre assessorament, sobretot en àmbit de costos i de procediments, perquè, com comentaven al principi, ara tindran la tasca d'haver de fer tràmits duaners que fins ara no havien de fer. I com que en la demarcació tenim moltes empreses internacionalitzades, doncs moltes ja estan habituades a fer-ho en d'altres mercats. Per tant, l'adaptació serà més mínima. Sí que serà una adaptació més important per a aquelles que fins ara només havien actuat en el mercat de la Unió Europea, que aquí sí que els hi representarà un esforç administratiu i de gestió més important que les que estan plenament internacionalitzades.
Per tant, un punt a favor, que les empreses estiguin molt internacionalitzades i estiguin molt avançades doncs, a fer aquest tipus de tramitació per exportar. Són moltes les empreses que només operaven fins ara al Regne Unit que s'hagin doncs, de replantejar la situació a partir d'ara?
Mira, et podria dir que de les 150 que nosaltres hem assessorat, doncs potser un 10% eren les que únicament estaven habituades a treballar en mercat europeu. I pràcticament totes tenen la mateixa operativa. No són tant empreses exportadores de producte català cap al Regne Unit, sinó que són empreses comercialitzadores que compren producte al Regne Unit i el distribueixen sobretot doncs, al mercat al mercat espanyol i portuguès.
Bé, doncs, Laura Rodríguez, ella és cap d'assessoria en comerç internacional de la Cambra de Comerç de Sabadell. Gràcies per posar-nos una mica més de llum, si es pot, en tot aquest afer doncs, a Unió Europea-Regne Unit i esperant doncs, que aquest acord arribi el més aviat possible, si no pot ser aquest 2020, com a mínim en el primer tram de 2021, perquè serà una bona notícia per les empreses sabadellenques i catalanes doncs, que operen a la Gran Bretanya. Gràcies per atendre'ns avui i molt bones festes també, Laura.
Moltes gràcies a vosaltres i també que tingueu molt bones festes.
Igualment, gràcies a Laura Rodríguez de la Cambra de Comerç.
El cafè de la ràdio, Núria García.